El suplement. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Xavier, com va la vida?
Doncs com sempre, bé.
Avui roda el món a un punt determinat del planeta i a una època, també. Avui marxem fins al febrer de 1979, uns dies en què la cançó número 1 que sonava a les ràdios era aquesta. Que té 40 anys, aquesta cançó.
I encara la sentim, eh? Hem tingut una...
Està viva, no, Gloria Gaynor?
Jo diria que sí.
Sí, i jo crec que encara la programen a Peralada i als estius, no?
Devia començar a Las Vegas, que és on van totes les petums quan envelleixen als Estats Units, i després fan el circuit europeu de casinos.
L'has vista mai? En directe, no?
No, en directe, no.
No és el teu estil?
No, diguem que no.
L'any 1979, Gloria Gaynor sonava tort i a dret, i els diaris parlaven aleshores d'aquest fenomen.
I mean, you know, that summer of love, a lot of that was bull. Really, it was all what the press was saying. After the
1960s had... Parlaven dels hippies, en aquest cas a través de la veu de George Harrison dels Beatles. L'altre dia em comentaves que tu no has estat mai un hippie del tot, però una mica l'esperit sí que l'has lluit, eh?
Sí, els hippies em van influir molt durant un temps i vaig fer una vida pseudo-hippie, company de viatge, i els viatges, aquest mite dels viatges dels hippies i d'allò del cabell llarg i d'anar cap a Orient, sempre el vaig tenir molt proper.
Mentre el món s'omplia del moviment hippie i Gloria Gaynor triomfava amb aquest I Will Survive, el 1979 el Xavier Moret va viatjar a un país que sonava així. Un himne nacional, eh? No és un Casio que està fent servir...
Es veu un himne que sovint són marxes militars, aquests es nota que no, és un altre rotllo, eh?
On vas viatjar l'any 1979, Xavier?
Al Nepal.
Propera destinació... Nepal. És un estat a l'Àsia entre l'Índia i el Tibet, al vessant sud de l'Himàlaia. És un mosaic de diferents cultures que conviuen en pau, ja que el respecte és una característica essencial dels nepalesos. El nord és molt muntanyós i té alguns dels cims més alts de l'Himàlaia i del món, entre ells l'Everest. La zona sud, en canvi, fa frontera amb l'Índia i és més plana i de clima subtropical.
Fa una estona sentíem els Els Harrison, ara aquí sentim el Lucy in the Sky with Diamonds, que és una cançó que es veu que el 1979 sonava moltíssim també al Nepal.
També al Nepal, curiosament. Ja s'havia publicat uns anys abans, però allà al Nepal hi havia tant moviment hippie, quan hi vaig anar encara hi havia molta ressaca hippie, i aquesta cançó, les inicials remeten a l'LSD. Llavors era com un himne en aquella època. Hi havia un carrer Katmandú, que és Freak Street, el carrer dels frics, on hi havia bars, on hi havia botigues, on venien de tot. I llavors aquesta cançó jo la recordo que sonava molt com a representativa d'aquells temps. I curiosament també sonava Cat Stevens molt, perquè Cat Stevens en aquella època estava molt de moda.
Com era la teva vida al 79?
79, doncs jo havia començat a fer feines eventuals, però no eren feines fixes, i per tant, de tant en tant, el que valorava quan em quedava sense feina era escapar-me de viatge, perquè era el que m'agradava, ja tenia la febre del viatger inoculada, i llavors vaig tenir un temps i me'n vaig anar cap a Orient, cap al Nepal en concret. Abans ho havia intentat un altre viatge a Grècia. Vaig arribar fins a l'illa de Samos i em vaig trobar a la frontera tancada per culpa del foot and mouth disease, que em sembla que és la febre groga, i no em deixaven seguir cap a Turquia. I llavors vaig haver de recular. I anava per terra cap a Índia i Nepal i em van estroncar el viatge. I aquesta vegada vaig anar amb avió. Anant a l'Índia primer i després volant cap a Katmandú.
I allà et va sorprendre l'aire brut, no?
Sí.
I contaminat.
Sí, bé, això sobretot en, una en els viatges més recents. Quan hi vaig anar al 79 era més aviat un poble, Katmandú, en Darbar Square, que és la plaça central plena de temples, no es feia pagar per entrar. Ara hi vaig tornar el 2006 i sí que s'hi fa pagar, i a més hi ha hagut el terratrèmol que ha destruït algun temple. Però en aquells temps era un lloc molt agradable i estava separat a la ciutat antiga amb el palau on encara vivien els reis, que ara els reis de Nepal ja han estat expulsats, i la zona comercial que era Tamil, on hi havia botigues, hotelets per gent de pas, i llavors sí, recordo haver estat allà molt bé durant bastantes setmanes, i era passejar, veure les vaques pel carrer. Recordo hi havia de tant en tant alguna manifestació d'homenatge als reis, cosa rara perquè ara estan expulsats, i llavors el rei li feia mandrenar i enviava una estàtua de cartró i passejava una estàtua de cartró del rei per allà al mig, però era un rotllo de poble molt tranquil.
Posem-hi més música, va.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
Couleur café, j'aime ta couleur café.
C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona arreu del món, avui recordant un viatge al Nepal de l'any 1979 del Xavier Moret. Per què sona Serge Gainsbourg?
Serge Gainsbourg, marit de Jane Birkin, en aquella època és un bon cantant francès que també va fer d'actor, i entre altres pel·lícules ell i la Jane Birkin van fer Els camins de prohibits de Katmandú. És una pel·lícula dels anys 70 i no sé quants, que jo vaig veure a París. A Espanya no sé si es va arribar a estrenar, però que em va marcar perquè era un fruit del 68, no? Eren estudiants francesos que es volien obrir cap a l'Orient i feien el viatge mític aquest a Katmandú. No l'he tornat a veure i no sé si encara es deixa veure, però en tot cas que hi hagués la Jane Birkin i que hi hagués el Serge Gainsbourg, li donava un plus, perquè eren dues persones que en aquell temps m'interessaven força.
Aquesta és la banda sonora d'aquesta pel·lícula que fa referència, dels camins prohibits de Katmandú.
Sí.
Tu llegeixes molt abans de fer un viatge, no, Xavier?
Sí, m'agrada molt llegir i mirar pel·lícules i escoltar música com a preparació per al viatge.
I t'agrada més veure les imatges o imaginar-te-les a mesura que vas llegint les descripcions dels paisatges?
Depèn. En algunes pel·lícules aconsegueixen fer-ho tan bé que les imatges són fins i tot millor del que t'esperaves. Però a vegades el llibre m'agrada més perquè et permet imaginar pel teu compte el que pot ser allà on vas.
Un altre llibre que serveix per il·lustrar aquest viatge que vas fer al Nepal el 1979 és Tiger for Breakfast, que vol dir un tigre per esmorzar, no?
Sí, és un llibre que me'l vaig comprar aleshores. És del Michel Peisel, que és un aventurer francès que tenia a casa Cadaqués, a qui vaig conèixer allà. I llavors era molt curiós perquè et parlava del Katmandú. Vam començar a tenir notícies quan el moviment hippie, les flors i tot això, el Summer of Love, però aquest et parlava d'un Nepal anterior. Està publicat el 66. Llavors t'explica la vida del Boris, que era un fugit de la Rússia, perquè era tsarista, del tsar, i llavors va muntar un hotel de gran èxit a Katmandú, que es deia el Royal Hotel, i que encara existeix, però es diu Yak and Yeti Hotel. I aquest muntava festes per la monarquia, pels famosos que convidaven en el país, i els portava al sud del Nepal, a la regió de Terai, que és tropical, i allà els oferia tigre per esmorzar, que és el títol del llibre, que és molt curiós. I el Peisel també va fer un llibre sobre el Nepal que em va agradar força, que és Mustang, que és la regió perduda de les muntanyes, on explica aquells vells guerrers que encara quedaven al límit de la frontera amb el Tíbet.
Clar, són viatges que tu en principi fas en solitud normalment, no?
Sí.
Aquell viatge el vas fer sol.
Sí.
Però que coneixes un munt de gent.
Clar, pel camí vas coneixent gent i no pares. Sobretot si vas amb els hotels de motxillers com anava en aquell temps.
Ja existia en aquella època, sí.
Sí, i tant. I a més hi havia... Així com ara hi ha internet per buscar informació a l'hora de viatjar, llavors eren els bars dels hotels de motxillers on s'intercanviava informació. Jo vaig anar a parar al Camp Hotel i a la Kathmandu Guesthouse, que eren dos hotels on bullia tot, no? Entraves allà al bar o al restaurant, tothom et passava informació, que surt un autobús, perquè molta gent es quedava penjada en aquell temps. No era fàcil saber com marxar de Kathmandu cap a Delhi, per exemple. Llavors corria la veu, surt un autobús de tal lloc, o s'està organitzant una excursió cap a Pokhara, cap a la zona del llac i on hi ha el peu de l'Annapurna. Llavors era bàsic anar a aquests hotels.
I vas conèixer molts xerpes, també, viatjant.
Sí, 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 clar que sí.
Que el xerpa és aquesta figura que t'ajuda a pujar a l'Himàlaia quan no tens tot el talent per aconseguir-ho, segurament, no?
Exacte. O sigui, es veu molt bé això quan llegeixes llibres de muntanyencs o quan llegeixes Tintín al Tíbet. També es veu que per pujar a les muntanyes de l'Himàlaia necessiten, el primer és buscar un xerpa, que en el Tintín es diu Tarkey. I llavors jo en vaig conèixer alguns que sí, vam començar fent excursions per la vall de Kathmandu, on hi ha llocs molt bonics, i després vam anar a Pokhara i a fer excursions ja de muntanya més al peu de l'Annapurna i a respirar aire pur i extasiar-te amb aquelles muntanyes.
En destacaries algun de concret que vas conèixer en aquest viatge del 79,
sí,
de xerpa?
Jo recordo molt un amic que es deia Dharma. Dharma corria molt, era un xerpa, corria molt pel Camp Hotel, i llavors anava preguntant i anava interessant i vam sintonitzar bé, i llavors em va convidar a casa seva a dinar amb la seva família, cosa que em va sorprendre perquè em van deixar dinant sol i ells es van retirar a dinar a la cuina, cosa que deies, mare de Déu, aquí està molt separat això de respectar l'estranger. Però després amb ell vam anar per la vall de Kathmandu, vam anar a visitar els temples d'allà, de Bhaktapur, que és una altra ciutat preciosa de la vall de Kathmandu, i després ens vam escapar cap a Pokhara, on hi ha el llac, amb un temple al mig, i on hi ha una segona ciutat de Kathmandu amb molta vida, potser més muntanyencs que no pas Kathmandu.
I mantens el contacte amb el Dharma?
No. No, perquè durant un temps vam intercanviar cartes, però com que no...
Costa molt mantenir aquesta relació.
Sí, amb temps d'internet potser és molt fàcil, però ara es va estroncar tot i ja no sé ni on para ni què se n'ha fet d'ell.
Tu deus tenir relacions molt efímeres en aquests viatges, no? Molt intenses durant pocs dies i després...
Sí, és inevitable. I n'hi ha que duren, n'hi ha d'efímeres i n'hi ha que duren molt, que es mantenen amb el temps. Recordo, durant un temps vaig ser molt amic d'un japonès, el Hiroshi, que era d'Osaka, i jo no havia anat mai al Japó, el vaig conèixer a Suècia. I després va venir a veure'm, va venir unes quantes vegades... No, a Barcelona, jo, o a la Floresta, on vivia jo aleshores. Però després, quan vaig anar jo al Japó, el vaig buscar i no va haver-hi manera de trobar-lo. O sigui que hi ha relacions que voldria reprendre, que no els trobes, i n'hi ha, en canvi, que no vols reprendre i que ells et troben a tu.
Se'n va anar per tabac.
Sí,
se'n
sí.
Va anar per tabac i no va tornar. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui viatjant al Nepal de 1979 a través de la mirada del Xavier Moret. I has tornat?
He tornat, sí. I el 2006 hi vaig tornar. I em va... No, he tornat dues vegades més, ara que hi penso. 2006 i 2012. I em va decebre, perquè, clar, Tamil era el barri dels motxillers amb botiguetes i ara és un barri ple de neons que tapen el carrer, d'anuncis de grans botigues... A Darbar Square, la plaça del Palau, et fan pagar per entrar-hi, a una barrera. Els antics hotels, el Kathmandu Guesthouse encara existeix, però el Camp Hotel on jo anava també ja no existeix, vaig anar-lo a veure, ja no hi era. Freak Street ja és un carrer comercial, quan abans era el carrer on s'ajuntaven els hippies i tot això, i els alternatius.
Fa la impressió, parlant amb tu sempre, ara que recuperem un viatge històric que has fet i que el comparem amb l'actualitat, que sempre és a pitjor, no? Tot?
Gairebé sempre, sí, diuen que sí.
Pel que fa al turisme, segur, no? Que hi ha pocs llocs que millorin.
Clar,
no?
El turisme de masses ha canviat moltes coses. Té la cosa bona és que ha permès a tothom viatjar, però en alguns casos ha fet que molts llocs es dediquin exclusivament al turisme, deformant la identitat inicial, no? I això també, a Katmandú, la ciutat ara és molt contaminada, i et trobes que és difícil fins i tot caminar gairebé. El centre està molt saturat. Però bé, de tota manera no vull ser pessimista i continua tenint coses interessants. Quan vaig anar a Bhaktapur, la segona ciutat de la vall, em va agradar força i millor fins i tot de com l'havia vist abans.
Clar, allà és una cultura bastant religiosa, no, també?
Molt religiosa, molt dominada pel budisme.
Com tracten els morts al Nepal?
Pashupatinath, que és el temple que hi ha al costat mateix de la ciutat, allà els cremen, fan la cremació, i evidentment no és molt agradable, perquè sents una olor només arribar de carn a la brasa, però veus les grans fogueres preparades per posar el cadàver, la família plorant al voltant, llançant flors, llançant incens, però veure les riberes del riu amb els cat preparats, amb les diferents fogueres dels morts que tiraran després les cendres en el riu sagrat, que s'aniran cap a la Índia i després desembocaran al mar. Llavors impressiona una mica tot això, perquè no estem acostumats. De tota manera, ells ho viuen amb un ambient festiu, i no li donen a la mort la importància que li donem nosaltres.
Les olors, en canvi, sí, per això.
Les olors, sí. Sí, sí, sí. Les olors són intenses i les veus molt. I no t'hi acostes molt, perquè, evidentment, has de respectar la distància. Ara, mira, també en sabem aquí d'això. I el que passa que, vist des de l'altra banda del riu, que és un riu petit i estret, vas veient com van llançant les flors, les cendres... És una cerimònia bonica.
Tothom acaba al riu cremat.
Sí. Tots anirem al riu amb la desconeguda, com deia un poeta. Sí. Em sembla que ho deia això, qui ho deia? Vinyoli, era? Sí.
No deu haver canviat això, no?, al llarg dels anys? Vull dir que continua així, igual que el 79.
No ha canviat. I vaig tornar al 2012 i sí, segueix igual. Que passa que ara Pashupatinath està molt més a prop de la ciutat i queda més voltat de cotxes. A mi m'agrada més anar als temples budistes com Bodhinath o Swayambhunath, que són grans cúpules blanques i la gent fa la volta i fent rodar les rodes d'oració que tenen i veus molts lames. Llavors, diguem que és un ambient més festiu i més d'alegria, no? En canvi, Pashupatinath, clar, no deixa d'haver-hi la mort molt present.
De què viu aquesta economia? Una part del turisme, entenc, no? Sobretot
turisme i molta cosa rural, els xerpes de les muntanyencs, que cada vegada les expedicions a la muntanya són
més
freqüents i més cares, i més tràgiques, perquè ara t'hi pugen a coll i bé, pràcticament, si pagues 30.000 euros, no només et pugen guiant-te, sinó que et porten a braços, no? I tot plegat fa que sí, que això hagi pujat molt, la indústria del turisme, i també hi ha una indústria de tèxtil barata, diguem, que fa que es tingui molta gent, es veu molta misèria a Katmandú, per això en els últims anys van decidir expulsar els reis, la monarquia, i va haver-hi una guerrilla maoista, i fins i tot ara en el govern es nota una tendència més esquerranosa de fixar-se més en el poble.
Allà se'n van sortir, de fer fora la monarquia?
Allà sí.
Com ho van fer?
Bé, és que va haver-hi un príncep que es va tornar boig i em va matar 7 o 8, em sembla. Una nit el volíem fer casar amb una noia que ell no estimava, em sembla que era pel 2004 o així, no vull dir un disbarat.
No, és que no me'n recordo aquesta història.
Però llavors va matar a la meitat de la família reial, amb armes automàtiques.
I que es van autoimmolar d'alguna
manera. Diguem que va ajudar una mica. I després va haver-hi un referèndum i els van fer fora. Diguem,
un referèndum?
Sí, dient que ja no els volien, que ja allò era massa tràgic i gastava massa, diguem.
Recordo tragèdies, en aquest cas naturals, també al Nepal el 2015, que hi va haver aquell terratrèmol que va arrasar tot el país i que vés a saber si d'això encara se n'han recuperat, no? Perquè han passat 5 anys,
sí.
Però les imatges que ens van arribar van ser esfereïdores.
Allà va ser molt bèstia i molts poblets van quedar totalment arrasats i fins i tot Katmandú, la plaça central d'Harvard Square, va caure el temple, un dels temples, que era dels més bonics. O sigui, feia cosa a veure-ho. En canvi, Bhaktapur, que tenen la pagoda aquella de 7 pisos, no va passar res i es va mantenir. Però sí, allò va marcar molt Nepal. Sembla que s'han recuperat, però ara amb la Covid-19 no ajuda precisament a que el turisme torni al Nepal.
Xavier Moret, un plaer un dissabte més al suplement, avui viatjant a través de la seva mirada fins al Nepal. Una abraçada, cuida't molt.
Gràcies, igualment.
Fem una pausa i ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.